El govern renuncia a portar aigua en vaixell i aposta ara per dessalinitzadores, flotants i mòbils. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La comissió de sequera ha decidit aquest matí instal·lar una dessalinitzadora flotant al port de Barcelona, previsiblement la pròxima tardor, i posar-ne una dotzena més de mòbils davant la costa catalana, Joan Bota.
En aquest cas ja estaran disponibles a l'estiu. La flotant de Barcelona permetrà aconseguir més aigua i més barata en comparació amb el cost que tenia portar l'aigua en vaixell. I les mòbils aniran a zones de la Costa Brava que ja estan al límit.
Com explica el govern aquest gir en la seva estratègia, Palau de la Generalitat, Montse Poblet?
Doncs la veritat és que no ens han donat una resposta massa clara a aquesta pregunta. El conseller David Mascort assegura que fa mesos que treballaven amb aquesta possibilitat i que el setembre de l'any passat ja van començar a buscar empreses que poguessin fabricar la dessaladora flotant, però com recordareu, fins ara el que s'havia dit era que la solució per emergència 2 a Barcelona eren els vaixells.
Mentrestant, a Barcelona, l'Ajuntament obrirà aquest estiu totes les piscines públiques com a refugi climàtic.
Us ha avançat Catalunya Ràdio. Es descarta que les piscines privades, per exemple, dels hotels, siguin també refugis climàtics i que, per tant, es puguin reomplir amb aquesta via i que s'obrin a tothom.
Crit d'alerta, mentrestant, dels professors per l'auge dels alumnes que els agredeixen.
El 60% dels docents que han contestat una enquesta del sindicat USTEC admeten que han estat víctimes d'alguna agressió per part d'estudiants, la gran majoria insults. Sentiu Iolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC.
Ningú els ajuda, ningú fa res. L'administració mira cap a una altra banda. A vegades és que no se sap què fer perquè no hi ha un protocol establert i, per tant, no se sap com actuar davant d'aquestes situacions.
Més dades preocupants tenim avui. Els intents de suïcidi van augmentar a Catalunya més d'un 50% després de la pandèmia.
Ho diu un estudi publicat en portada de Lancet Psiquiatry que vincula l'impacte dels confinaments amb les conductes suïcides, sobretot entre les dones i els menors. Sentiu l'investigador Narcís Cardoner.
Potser contradiu una idea de la població, no? Que el suïcidi, les conductes suïcides són exclusives de les persones que pateixen una malaltia com la depressió. Això no és cert. Estem exposats tots a aquest tipus de conductes.
I aquest dissabte es presentarà a Barcelona l'Associació de Filles i Fills de Donants. És una associació pionera a Espanya i que reclamarà que els fills de donants d'esperma i de donants d'òvuls puguin accedir a la informació genètica dels seus pares biològics.
En declaracions a aquesta emissora, la vicepresidenta del Comitè de Bioètica, Núria Terribas, avala la demanda, però recorda que qualsevol canvi legal només es podrà aplicar en un futur, però no amb efectes retroactius.
Com tota normativa que entra nova, el que no pot és perjudicar aquells que han fet, en aquest cas, acte de donació amb unes regles del joc que eren les establertes en aquell moment, i no els podem dir ara, ho canviem.
De la crònica internacional, els Estats Units no qüestionaran una ofensiva israeliana a Rafah, al sud de la Franja de Gaza, a canvi que la resposta d'Israel a l'atac de dissabte passat per part de l'Iran sigui continguda. Un context de guerra regional que també afecta l'altre territori palestí, Cisjordània, com avui està comprovant la nostra enviada especial, Maria Alba Gilabert.
Bon dia. A Cisjordània, des del 7 d'octubre, tot empitjorat, segons ens diuen aquí a Ramala. I les notícies que Israel pot tenir llum verda per atacar Rafah fan témer que encara empitjori més la situació, sobretot pel que fa a la repressió israeliana.
Alliberada Santa Coloma de Farners a la selva, una dona que estava retinguda a casa seva per la seva companya de pis, Girona Clara Jordan.
Retinguda de feia setmanes, lligada de peus i mans i que van trobar ahir els serveis d'emergències en un evident estat de desnutrició després que ella, aprofitant que l'altra dona havia sortit, es va posar a cridar i un veí la va sentir. Feia uns mesos que l'havia acollit a casa ella i els seus quatre fills per fer-los un favor. Ara està a l'hospital i l'acusada a comissaria.
I avui, Catalunya Ràdio i la resta de mitjans del 3CAT celebrem el Dia de la Llengua.
Aquest dijous us estem oferint continguts relacionats amb el català, això en un dia en què escoltar-nos és més fàcil que mai, perquè la nova versió de l'app de Catalunya Ràdio permet gaudir de tots els nostres continguts més fàcilment al cotxe, tant si vinculeu el telèfon per Bluetooth com si ho feu per cable.
Faltin 20 minuts per les 3. Arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El dia després de la classificació del Madrid per les semifinals de la Lliga de Campions, estem pendents de la roda de premsa del defensa del Barça, Ronald Araujo.
Que participa aquesta hora en l'acte de presentació del llibre Relats Solidaris de l'Esport. Serà la primera vegada que parla el jugador després de l'eliminació del Barça davant el PSG a la Champions, un partit on Araujo va ser expulsat, i una roda de premsa on també segurament valorarà aquesta eliminació del City davant el Madrid. Els penals, el Catalunya migdia, també parlarem de la Champions femenina. L'equip blaugrana ha venut a hores d'ara ja unes 30.000 entrades per rebre dissabte el Chelsea a l'anada de les semifinals a Montjuïc.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora, si sortiu a la carretera, us trobareu 3 quilòmetres de cua compacta a l'AP7 a Tarragona, sentit Barcelona, per un accident que talla un carril. La C25 a Manresa, sentit Sant Fruitós de Bages, per obres, passa el mateix a la 2 al Bruc Santillida, amb 2 quilòmetres, i es dona pas alternatiu regulat per semàfors a la Nacional 420 a Riudecols, al Baix Camp. Aquí es treballa per retirar vehicles accidentats aquest matí. A la ronda del cua compacta de Sarrià Vallcarca, sentit Besòs, hi ha alguna incidència. I el transport públic compta perquè els trens de les línies R2, R2 Nord i Sud, R11 i regionals del Corredor Sud circulen fora d'horari habitual ara per una incidència que afecta les instal·lacions al túnel de Passeig de Gràcia i estan treballant tècnics de DIF.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ja explicarem al principis de la setmana que ve, que ahir ens vas deixar amb el dubte, però aquesta tarda ja està vent-hi, de fet, ara ja algunes gotes, sobretot al nord-est, no?
Sí, i en alguns casos una mica més que gotes, perquè descarrega amb una certa intensitat a cavall de l'Alt Maresme, la Costa Salvatana i d'altres punts de la comarca de la Selva, independentment, en alguns punts també, però de forma menor, a cavall del Pla de l'Estany i el Gironès i algunes àrees pirinenques, de moment 7 litres per metre quadrat, i afegiríem a Santa Coloma de Farners, però hi afegiríem els 15 de la nit passada a Cardedeu. Mentretant, al sud i ponent, al marge d'aquesta situació, i amb sol, i amb previsió d'un cap de setmana amb clara recuperació de la temperatura diurna i amb domini del sol, però a l'espera d'això, de possible fred i ruixats la setmana vinent.
Incloent-hi Sant Jordi, ja t'ho anirem preguntant cada dia per anar-ho tenint present, però vaja, ja ho anirem afinant. Gràcies,
Francesc. Sí, sobretot, anar actualitzant.
Sí, a poc a poc. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El govern compra una dessalinitzadora flotant que instal·larà al port de Barcelona. Això vol dir que renuncia a portar aigua en vaixells des de Sagunt. L'operació es posarà en marxa si l'àrea metropolitana entra en emergència 2, una fase de restriccions que podria arribar al mes d'octubre. Palau de la Generalitat, Montse Poblet.
Bon dia. La dessalinitzadora flotant, que costarà 100 milions d'euros, és una barcassa que podrà generar uns 40.000 metres cúbics d'aigua cada dia, l'equivalent al 6% del consum de l'àrea metropolitana. L'aigua que en surti s'enviarà a un dipòsit que s'està condicionant al port i des d'aquí ja s'incorporarà a la xarxa perquè ens la puguem veure. Amb aquesta opció es pot produir el 50% més d'aigua de la que podrien dur els vaixells que havien de venir des de Sagunt, i el cost passa de 10 euros al metre cúbic a 6. La Comissió Interdepartamental de Sequera també ha decidit comprar 12 dessalinitzadores mòbils amb qui es cobrirà el 35% de la demanda d'aigua de boca de 13 pobles de la Costa Brava, entre els quals Roses, Cadaqués, Empúria Brava o Llançà. El conseller David Mascor presentava així les dues decisions.
Assegurem que tothom tingui accés a l'aigua de boca, evidentment mantenint les actuals restriccions de l'escenari d'emergència. Farim, a través d'aquestes dues solucions, certeses als nostres ciutadans i ciutadanes, estabilitzem la situació de sequera, tot i que l'aigua continua sense caure del cel.
Les dessalinitzadores se situaran a Empúria Brava i a Roses. 8 començaran a funcionar el juny i les altres 4 a l'octubre. Mascor ha acusat d'electoralisme els alcaldes que han criticat el decret aprovat dimarts perquè es puguin obrir piscines públiques i privades que facin de refugi climàtic durant l'estiu. Els ajuntaments li retreuen que els hagi passat la responsabilitat de decidir quines piscines jugaran aquest paper i en quines condicions.
Doncs precisament sobre aquesta mesura anunciada pel govern ara fa uns dies, totes les piscines públiques de Barcelona obriran a l'estiu com a refugi climàtic, tal com va avançar Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona implantarà una tarifa social perquè cap família deixi d'anar a una piscina per raons econòmiques. Barcelona, Jordi Corbalan.
L'Ajuntament considera que la Generalitat ha estat poc respectuosa amb els municipis, delegant-los tota la responsabilitat d'obrir piscines, també les privades, sense eines ni recursos econòmics. La primera tinenta d'alcaldia i responsable de transició ecològica, Laia Bonet, lamenta la improvisació del govern i ha avançat a Catalunya Ràdio quina decisió ha pres la capital catalana.
El que farem és declarar totes les piscines piscines públiques com a refugis climàtics. Com ho farem? Això, bàsicament, el que farem és que l'accés de les piscines públiques, tots ho sabem, que està subjecte al pagament d'un preu públic, per tant, doncs, la universalització de l'accés a les piscines, de manera que cap barceloní, cap barcelonina que vulgui fer una piscina pública es pugui quedar fora per qüestions econòmiques.
Barcelona veu complicat que les piscines privades de la ciutat, com les dels hotels, es converteixin en refugis climàtics.
En genera més preguntes que respostes. De qui controlarà l'aforament? De qui rep els ingressos? Qui contractarà els socorristes? Com es fixaran els horaris?
A Barcelona hi ha una cinquantena de piscines públiques cobertes i a l'aire lliure, que estaran obertes a l'estiu com a refugis climàtics.
A la segona hora del Catalunya Migdia recuperarem la primera notícia que us donàvem, aquesta compra de dessaladores mòbils flotants per part de la Generalitat, i parlarem amb un expert perquè ens expliqui com funcionen, quin cost tenen, si és una solució estructural o si és un pedaç. Vaja, a segona hora ampliarem aquesta decisió del govern. Passant 11 minuts de les dues, avui també molta atenció a això.
Va insultar-me greument davant de tots els alumnes. Després d'això vaig anar directament al cap d'estudis, vaig reflectir aquesta incidència. Jo confiava que la setmana següent potser aquesta alumna ja estaria expulsada o que s'imprés alguna mesura. La vaig continuar veient cada dia pels passadissos, em deia, feia comentaris.
Aquest és el testimoni d'un professor de secundària que demana mantenir-se en l'anonimat. I és que una enquesta del sindicat USTEC revela que 2/3 dels mestres i els professors catalans han estat víctimes d'alguna mena d'agressió per part dels alumnes. La gran majoria són agressions verbals i un de cada 10 casos seria una agressió física. Són dades del Sindicat Majoritari de l'Ensenyament que us avancem a Catalunya Ràdio, Sara Canyeté.
Sí, des del sindicat denuncien que el problema va en augment, que no hi ha dades oficials i que els centres gestionen aquestes situacions de manera interna i com poden. Demanen al departament un protocol d'actuació davant d'aquests casos. Judit Vidal és psicòloga i coordinadora del grup de salut laboral d'USTEC.
El que demanem nosaltres és que hi hagi aquest protocol on es pugui registrar i on s'unifiquin les mesures en tots els centres de què fer quan això està passant, amb els diferents tipus de faltes que estan produint-se.
I el departament serà què diu?
Doncs a preguntes nostres ens acaben de respondre que davant d'aquestes situacions els docents poden recórrer a la inspecció i donen per bo que ho gestioni cada centre a nivell intern i fent ús de la seva autonomia. Pel que fa a l'alumne, aposten per mediar i corregir la situació i només es contempla l'obertura d'expedients o l'expulsió si la falta és molt greu.
Més dades preocupants. Els intents de suïcidi es van disparar a Catalunya després de la pandèmia. Van pujar més d'un 50%, sobretot entre dones joves de menys de 30 anys i també entre menors de 18 anys. És el que assegura un estudi d'investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital Sant Pau, publicat en portada a la revista The Lancet Psychiatry. Purificació Barcelona.
Sí, es tracta d'un dels primers estudis a nivell mundial sobre les conseqüències de la pandèmia en les conductes suïcides que s'ha fet amb dades de tots els hospitals catalans. Sentim Víctor Serrano Jimeno, un dels responsables de la investigació.
Al principi de la pandèmia, els intents de suïcidi van disminuir, però que després de les mesures restrictives van augmentar les conductes suïcides sense arribar a la mort a nivells superiors d'abans de la pandèmia.
A més, els afectats no eren persones amb problemes previs de salut mental.
El conseller de Salut, Manel Balcells, ja ha respost a aquestes dades de la investigació.
Sí, reconeix que el suïcidi i els intents de suïcidi són un problema greu a Catalunya, però ha puntualitzat que el govern ja hi està actuant des de diferents fronts.
El suïcidi és una realitat que fa temps que l'estem abordant. S'aborda des d'una forma molt multidisciplinar i l'estratègia que hem seguit des del Departament de Salut és sortir dels equipaments sanitaris per anar allà on passen les coses. I en aquest sentit hem anat a la universitat, hem anat als instituts, estem anant a la comunitat per fer una prevenció el màxim possible.
Balcells ha recordat que s'ha fet un pla específic contra el suïcidi i que ara l'estratègia passa sobretot per actuar-hi de forma preventiva.
El Comitè de Bioètica de Catalunya reclama que els fills de donants d'esperma i òvuls puguin accedir a la seva informació genètica per motius de salut i per construir també la seva identitat. Se suma així a les reivindicacions dels afectats que dissabte presentaran a Barcelona l'Associació de Filles i Fills de Donants en Alfonso.
Des de l'any 2015, els fills adoptats poden saber el seu origen biològic, però els fills de donants de gàmetes encara no hi tenen dret. El fet d'haver nascut gràcies a una donació ni tan sols apareix al seu historial mèdic. Ho explica Bioètica. A Catalunya Informació, Núria Terribas, vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya, directora de la Fundació Grífols i de la Càtedra de Bioètica de la Universitat de Vic.
Aquesta informació de que la persona ha nascut amb material de donant no consta enlloc en l'historial mèdic del nascut. Si els pares no ho expliquen, la persona no té manera de poder conèixer aquesta informació, no? I crec que això també és injust. També caldria canviar això i que quedés constància en l'historial mèdic del nascut des del primer moment, en el registre civil, almenys per poder deixar un rastre que permeti algun dia exercir aquest dret. És a dir, jo ho vull saber o jo no necessito saber-ho.
Terribas es mostra a favor d'eliminar l'anonimat dels donants, però sense retroactivitat.
Que entenem que, com tota normativa que entra nova, el que no pot és perjudicar aquells que han fet, en aquest cas, acte de donació amb unes regles del joc que eren les establertes en aquell moment, i no els podem dir ara ho canviem, revelem aquest anonimat, per tant, deixeu de ser anònims i donarem la informació als donants. De fet, la majoria de països que han fet aquest canvi legislatiu l'han fet sense efectes de retroactivitat.
També apunta que els drets dels menors han de prevaldre sobre els drets dels donants.
Passa un minut d'un quart, anem a la informació internacional. Els Estats Units accepten una gran ofensiva israeliana a Rafah a canvi d'una resposta molt mesurada contra l'Iran. El canvi de posició de Washington l'hauria pactat amb Tel Aviv, segons han revelat fonts qatarianes, que de portes enfora sempre manté la postura més beligerant. La contenció de Netanyahu vers Teheran buscaria no enterbolir més les relacions amb l'administració de Joe Biden. En aquest context, els palestins de Cisjordània pateixen la tensió provinent dels dos fronts que té oberts el govern israelià. Enviats especials a Ramallah, José Antonio Muñoz, Mariel Bagilabert, bon dia.
Bon dia. Aquí a Cisjordània els palestins veuen tots aquests moviments amb molta preocupació. El mercat de Ramallah, la capital de Cisjordània, a microobert ningú s'atreveix a parlar i off the record diuen alguns que tenen molta por, que des del 7 d'octubre tot ha empitjorat, la seva seguretat, la llibertat de moviment, l'economia, la repressió israeliana, i que ara això els fa tema una nova escalada. Israel, com dèieu, hauria negociat amb els Estats Units l'aprovació d'una operació militar a Rafah, a la franja de Gaza, a canvi que, almenys per ara, no ataquin l'Iran. Segons diversos mitjans, aquesta informació s'hauria filtrat des de Qatar. Això lligaria amb els últims moviments del govern israelià. Aquesta setmana ha ordenat mobilitzar milers de reservistes i s'assegura que continuen els preparatius per atacar el que consideren el darrer bastió de Hamas a la franja. Des d'Egipte també arriben notícies que s'està reforçant la presència militar a la frontera amb Gaza per si haguessin de fer algun moviment cas que Israel ataqués Rafah. Des del Caire, però, asseguren que això només forma part dels preparatius habituals davant qualsevol eventualitat. El problema és la població civil palestina, ja que la frontera amb Egipte està tancada i no tindrien cap on fugir. La pressa d'Israel per posar fi a la guerra de Gaza no seria estranya. Un cop no s'hagi de preocupar de Gaza, podrà concentrar-se en el front que té obert amb el Líban i en qualsevol altra iniciativa relacionada amb l'Iran.
Mentrestant, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, insta els 27 a lliurar sense dilació els sistemes de defensa antiaèria que reclama Ucraïna i també a deixar de dependre dels Estats Units. A la cimera de líders, que es tanca avui a Brussel·les, els països bàltics també han pressionat perquè l'ajuda a Kiev arribi més ràpid i millor. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Els líders europeus sota pressió per enviar sistemes de defensa aèria Patriot a Ucraïna. Zelensky va tornar a reclamar-ho ahir als 27 i avui el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, advertia contra dependre de als Estats Units per ajudar Kiev.
Hem d'assumir la nostra responsabilitat. Deixin de dir que els Estats Units ho faran. Ho hem de fer nosaltres. Tenim Patriots, tenim sistemes antimíssils. Els hem de treure dels nostres magatzems, on els tenim només per si de cas, i enviar-los a Ucraïna, on la guerra s'intensifica.
La primera ministra d'Estònia, Kaja Kallas, diu que calen 6 sistemes Patriot per Ucraïna i que està identificat qui els té.
Sabem on són a Europa i ara aquests països no els necessiten tant com els necessita Ucraïna. Espero que hi hagi progressos.
Per desencallar l'ajuda militar a Kiev, l'OTAN reuneix els aliats amb Ucraïna demà i la Unió Europea els ministres d'Afers Estrangers i Defensa dilluns.
I a Alemanya han detingut 2 suposats espies russos per intentar sabotejar el suport germànic a Ucraïna. Els 2 homes, amb doble nacionalitat, russa i alemanya, recollien informació per preparar accions amb explosius, fins i tot contra una base militar nord-americana, sempre segons la fiscalia. Un d'ells era conegut per haver participat en una milícia prorussa a Donetsk. El govern alemany ha citat l'ambaixador rus per comunicar-li el cas. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. La Fiscalia Alemanya ha confirmat la detenció de dos homes acusats d'espionatge per a Rússia, detinguts ahir a la ciutat bavaresa de Bayreuth. Se'ls acusa d'estar preparant atemptats contra interessos militars nord-americans en territori alemany, concretament contra la base que els Estats Units tenen a Grafenwöhr, també a Baviera, i des d'on s'instrueixen soldats ucraïnesos en la utilització dels tancs Abrams, de fabricació nord-americana. Els dos presumptes espies russos haurien assumit la intenció de fer-se amb material explosiu amb l'objectiu de sabotejar vies de transport de material militar a Alemanya i centres d'ajuda per a Ucraïna. Mentrestant, des de Rússia, un portaveu del Kremlin ha negat disposar d'informació sobre la detenció dels dos homes amb doble nacionalitat, russa i alemanya. Per cert que tot just avui ha començat el judici contra un dels líders d'Alternativa per Alemanya, l'AFD, un partit esquitxat per diverses sospites de col·laboració amb Rússia i d'estar sota la influència de Putin. En aquest cas, però, s'acusa el dirigent del partit al Land de Turíngia, Björn Höcke, d'haver emprat vocabulari vinculat al nacionalsocialisme. Concretament, es tracta de la frase «tot per Alemanya». S'enfronta a una pena de presó i també a la inhabilitació política.
Catalunya migdia.
La mestra i la bèstia, d'Imma Monsó. Premi Òmnium de novel·la 2023. Endinsa't en la història d'una noia que s'instal·la a principis dels anys 60 en un poble de la Ribagorça, que és també la dels perdedors de la guerra i de la silenciosa resistència al règim franquista. Una novel·la plena d'intel·ligència i humor. La mestra i la bèstia, d'Imma Monsó. A llibres Anagrama.
Benvolguts professionals, sabem que teniu cura de cada casa com si fos única. Per això us preocupeu de protegir-les del sol, de la pluja i de qualsevol inclemència. Per això a Obramat trobareu una àmplia gamma de pintures, revestiment de façanes i eines de pintor amb la garantia de les marques líders. A més, amb el nostre sistema tintomètric podràs aconseguir el color exacte que necessites. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Surt a la recerca de la millor rosa. Obre't pas a cops de colze a les parades de llibres. Ves a la caça de la signatura més preuada. Viu Sant Jordi a Abacus tot l'abril. Amb un 5% de descompte en llibres i més de 200 signatures a les nostres llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Catalunya migdia.
Passant 8 minuts d'un quart. A la campanya de les eleccions a Euskadi, Bildu i el Partit Nacionalista Basc s'han enfrontat per la negativa del candidat Abertzale a qualificar ETA de banda terrorista. Aquestes últimes hores, el candidat Pello Ochandiano ha demanat perdó a les víctimes, però Imanol Pradales, que és del PNB, creu que no n'hi ha prou, Nandosa Noguera.
En entrevistes a dos mitjans diferents, Ochandiano s'ha mostrat penedit i ha demanat perdó per la resposta donada a la cadena SER dilluns, sinó haver-se limitat a reclamar treure ETA de la campanya electoral. Sentim Pello Ochandiano, Radio Euskadi, y Imanol Pradales a la SER.
Nos negamos a participar, porque eso no es un ejercicio edificante y eso no está dirigido precisamente a la reparación de las víctimas ni a la construcción de la convivencia. Y dicho eso, quiero terminar diciendo una cosa. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Fue un error, fue un horror, fue un drama para Euskadi y para este país y fue terrorismo.
Des del govern espanyol, la vicepresidenta Maria Jesús Montero s'ha afegit a la polèmica i també ha assegurat que no n'hi ha prou amb el fet que el candidat de Bildu demani perdó.
I mentrestant a Catalunya, quan falten menys d'un mes per a les eleccions del 12 de maig, els partits enllesteixen els seus programes electorals. Esquerra ha sigut el primer de presentar el reguitzell de mesures que promet per la pròxima legislatura. I sobre el guió previst, aposten per donar continuïtat a l'obra de govern d'aquests últims 3 anys, Albert Prat.
Sí, sense grans canvis en el seu full de ruta, els republicans aposten per mantenir viva la negociació amb l'Estat per
pactar en quins termes ha de ser aquesta votació i, a diferència del 2021, aparquen definitivament la via unilateral. La seva promesa no marca cap horitzó i, mentre no arribi la independència, la prioritat d'Esquerra és la recaptació dels impostos. El finançament propi és l'altre gran cavall de batalla que s'ha marcat Aragonès si torna a governar. En total, 169 pàgines de propostes, entre les quals també destaquen la Conselleria pel Català, que ja ha anunciat, o acabar els deures pendents perquè les escoles bressol siguin del tot gratuïtes. També volen totes les competències en immigració, després que Junts pactés amb el PSOE la seva transferència fa uns mesos. Segons Aragonès, Esquerra és l'única garantia que les propostes siguin una realitat.
Crec que moltes de les propostes en matèria de despesa pública que sentirem acabaran un brindis al sol si no disposem de tots els recursos que generem.
Però les propostes en clau de gestió també seran la prioritat del PSC. Els socialistes han anunciat que Sánchez desembarcarà a Catalunya, farà costat a Salvador Illa, el primer dia ja serà a Sabadell i també aprofitaran la bona entrada de Zapatero perquè torni a implicar-se en campanya.
L'any passat es van descobrir 286 milions d'euros de frau fiscal en les prop de 55.000 actuacions que va fer l'Agència Tributària de Catalunya. On se'n van destapar més va ser en l'impost de successions i de donacions, un 42%, seguit per l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i per l'impost de successions, tots a l'alça respecte a l'any 2022. En canvi, es va detectar menys frau per canvis de residència ficticis, només 27 casos. La consellera d'Economia, Natàlia Mas-Guix, destaca els més de 2.000 milions d'euros que des de l'any 2015 han fet aflorar els plans de prevenció i reducció de frau de la Hisenda Catalana.
2.081 milions d'euros, dels quals no disposaríem si no haguéssim engegat mesures de forma proactiva per tal d'augmentar el compliment de les obligacions tributàries, i 2.081 milions d'euros que hem pogut destinar a mesures, a polítiques que repercuteixen sobre el benestar de la ciutadania. Per tant, es demostra com destinar recursos contra el frau fiscal és efectiu i eficient.
I això diu la consellera tenint en compte que l'Agència Tributària de Catalunya només té capacitat de gestió i d'actuació sobre els tributs propis i una part només dels cedits, que representen una desena dels ingressos fiscals totals. Més coses. A la comarca de la Selva, els Mossos d'Esquadra han pogut alliberar una veïna de Santa Coloma de Farners que una companya seva de pis tenia retinguda feia setmanes, lligada de peus i mans, i que han trobat amb un evident estat de desnutrició. Han detingut l'agressora, que té antecedents. Girona, Clara Jordan.
Sí, es dona el cas que la mateixa víctima de 45 anys viu en un pis social per víctimes de violència de gènere i que havia acollit l'agressora fa uns mesos a casa seva amb els seus quatre fills per fer-li un favor. Els Mossos van alliberar-la ahir al matí, aprofitant que l'altra d'on havia sortit, es va posar a cridar i un veí la va sentir. Amb els bombers van poder entrar a l'habitatge. Estava lligada de mans i peus i amb signes de desnutrició. La van portar a l'Hospital Comarcal de Salt. En paral·lel van poder localitzar i detenir la presumpta responsable dels fets, de 34 anys. Està acusada de detenció il·legal, tracte vexatori i furt perquè se li va quedar la targeta de crèdit i el mòbil. És a comissaria a l'espera que el jutge la citi a declarar. La Direcció General d'Atenció a la Infància ha assumit la tutela dels fills, que són menors d'edat.
I a les Garrigues continuen encara sense telèfon ni internet arran de l'averia causada per un incendi intencionat en unes instal·lacions de fibra òptica de Telefònica als afores de Lleida. El servei s'ha anat recuperant progressivament a la resta de comarques de la Plana de Lleida, on hi ha hagut desenes de municipis afectats des de dimarts a la tarda. Lleida, Estela Bussoms.
Ha estat una incidència amb un abast molt gran. El Pla d'Urgell, l'Urgell i la Segarra, la connexió s'ha anat restablint, però en poblacions de les Garrigues s'han llevat sense telèfon ni internet de la majoria de companyies i encara esperen que resolgui. És una avaria que ha entorpit l'activitat d'ajuntaments, empreses i equipaments com ara centres educatius i consultoris. Ens ho explicava aquest matí l'alcalde de Juneda, Antoni Villas.
El consultori, doncs, que tothom hi trucava i dir això, doncs no es pot fer res. Ni podem enviar anàlisis, ni poden trucar la gent. De manera, els telèfons no mos van i l'internet tampoc.
A la capital de la comarca, les Borges Blanques, tampoc s'ha normalitzat el servei. Josep Ferran n'és l'alcalde.
Diguem, el que inquieta més és que no hi hagi a dia d'avui encara cap previsió pel restabliment del servei, que no et puguin dir si és qüestió de mig dia o de tres dies.
I a tot això s'haurà d'investigar què pot haver passat. No es descarta que l'origen sigui un acte vandàlic o que l'incendi estigui vinculat amb un possible robatori. Els Mossos estan a l'espera que es formalitzi la denúncia.
D'aquí un minut seran dos quarts. A Catalunya s'ha disparat la demanda per plantar oliveres. Això s'explica per la pujada del preu de l'oli, que fa que el conreu sigui ara molt més rendible. L'augment de demanda ha provocat que els vivers catalans es quedin sense plançons d'olivera per abastir els productors. Tornem a Lleida ara amb la Júlia Albacar.
La demanda actual d'olivera als vivers catalans supera entre un 60 i un 80% la seva capacitat de producció. Això vol dir que les comandes d'arbres ara no es podran entregar fins d'aquí més d'un any perquè les existències estan pràcticament exaurides. Ho explica així David Borda, president de la Federació d'Agricultors Viveristes de Catalunya.
Que en aquests moments, per exemple, se signarien contractes per entregar el planter a la tardor del 2024 i els contractes que s'estan fent en aquest moment ja són per entregar els planters per la campanya del 2025, perquè en aquests moments està tot exaurit.
Les raons que expliquen aquesta febre pel conreu d'olivera són la pujada del preu de l'oli, que ha fet que el conreu sigui molt més rendible, però també la caiguda dels preus i producció d'altres conreus, com l'ametlla i la fruita dolça. Des del sector de l'oli alerten que una sobreproducció pot tenir conseqüències negatives i reclamen més control a la Generalitat.
Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Les restriccions per la sequera no han de ser un obstacle pel festival Temps de Flor, que cada any porten milers de visitants a la ciutat de Girona. Des de l'Ajuntament de la ciutat han confirmat a Catalunya Ràdio que es farà, com sempre, el mes de maig, però fent servir plantes que no requereixen rec i que preserven la humitat. Girona, Fèlix Martín.
D'acord amb el gremi de floristes, faran servir un producte al mosi que conserva la humitat i que es posen als muntatges florals. I no caldrà gastar els 16 metres cúbics d'aigua reciclada de l'any passat. La regidora de Promoció Econòmica de Girona, Gemma Geis, avança que han buscat alternatives per poder tenir tots els permisos. Li han preguntat si també posarien plantes artificials.
No. Les instal·lacions exteriors es van fer un protocol de quines són les plantes que es puguin utilitzar incorporant aquest muesí, i les plantes i flors interiors, doncs també. Que podem assegurar que a temps de flors no farà falta regar aquests 16 metres cúbics.
El Temps de Flors començarà el dissabte 11 de maig a Girona i es prolongarà fins al dia 19.
Passa una mica més d'un minut de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que cada tarda et desperta de la migdiada.
Bona tarda.
Que et descobreix nous i sorprenents càrrecs polítics.
Ai, no hi parla ningú que no sigui un càrrec elèctric. Electe.
I que reinventa la ràdio i els seus programes constantment.
D'un restaurant caníbal a Berlín, caníbal a Berlín.
Un programa on es diuen coses tan interessants que hi ha qui espia els seus col·laboradors.
Jo crec que he dit alguna cosa i ara estan aquí. Al final hi ha algun d'aquests segur.
Ah, sí? I quin programa és aquest?
Home, Carot, la tarda de Catalunya Ràdio. De dilluns a divendres de 4 a 7 amb...
Ah, clar, amb mi, l'Elisenda Carot.
Cap amunt, munt, munt.
Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés. El dia 5 de maig, a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps. T'hi pots inscriure gratis a cursaalcortinglés.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigues solidari i corre per la Fundació Catalana Vela Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio celebrem el Dia de la Llengua.
Doncs ja ho he sentit. Durant tot el dia, els mitjans de 3CAT, inclòs Catalunya Ràdio, estem celebrant aquest Dia de la Llengua. És la segona edició d'una iniciativa adaptada de la ràdio italiana pel periodista cultural d'aquesta casa, David Guzmán, i que fa que durant tot el dia la programació vagi plena de continguts relacionats amb això, amb la llengua, Montse Camps.
Sí, el presentador del programa Ciutat Maragda ha explicat al matí de Catalunya Ràdio per què es fa necessari dedicar-li un dia al català a tots els mitjans de 3CAT.
Jo crec que la consciència que tenim un problema i l'emergència lingüística és imminent i que la llengua se'ns mor a les mans i la tenim a l'ús, i tot això ho sabem, en parlem sovint. Ara, què és també la llengua? d'entrada és la nostra eina de treball, no? I en conseqüència l'hem de fer servir, hem de ser conscients de com la fem servir i fins i tot jugar amb això, és a dir, recordar com parlem i si podem trobar una via alternativa, no? Una altra llengua és possible en si.
Justament demà s'estrena al canal Super 3 i a la plataforma 3Cat, Fang, un programa d'entreteniment que aposta per la llengua com a protagonista. Una de les presentadores és la influencer i professora Xalana Rodríguez.
Un concurs entre dues escoles que participen per veure qui té més domini del català, però també unes altres activitats que són més físiques, d'agilitat, de rapidesa.
També hem parlat de llengua amb la guionista i presentadora de 3Cat, Elisenda Pineda, que acaba de publicar a Ara Llibres i amb il·lustracions de CAP, La catalana llengua contra tots els embats.
Sí, és una obra en clau d'humor sobre l'esforç de les persones que han lluitat per conservar-la.
Si en 1000 anys i rebent els embats que hem rebut no ens hem carregat la llengua o no se l'han carregada, no serà ara el 2024 que ens l'acabem carregant. Però si no hi posem les eines i no hi posem les ganes i no hi posem la solució i no empenyem i no intentem i no ho lluitem, aleshores sí, serà negre. La sensació que fa últimament és que s'ha abandonat bastant la lluita en aquest sentit. És fàcil canviar el castellà en el sentit que les llengües majoritàries arriben a més gent. Bé, doncs tot això s'ha de lluitar.
I coincidint amb aquest dia, a partir d'avui, l'aplicació mòbil de Catalunya Ràdio s'ha convertit en la primera en català compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Això vol dir que ja es pot accedir directament a tots els continguts, des del navegador del cotxe en directe a la carta, el canal exclusiu digital i el podcast.
I encara parlant de llengua, Raimon ha estat distingit amb el Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans. L'entitat li reconeix la trajectòria com a músic i poeta, la lluita per la llengua, la contribució a la cohesió del territori catalanoparlant i l'aportació a la difusió de la cultura catalana. El que d'autor valencià, s'ha mostrat agraït pel guardó i ha dit que no seria ell mateix si no cantés en català.
Doncs tanquem els ulls. Respirem.
I tret de sortida avui del BSN Film Fest. Ho farà aquest vespre amb l'estrena de Casa en Flames de Dani de la Orden. Una història que parla de mares i, per sobre de totes, una Emma Vilarasau esplèndida que no està disposada que res espatlli el cap de setmana perfecte que té planejat amb la seva família, Valeria Obereda.
Un drama i una comèdia alhora i un paper que Vilarasau agraeix immensament.
Quan vaig llegir el guió vaig pensar que era un regalàs per una actriu fer aquest personatge tan contradictor, tan patètic a moments, tan manipuladora, tan mare, no? I que té molt de moltes mares, sobretot d'una generació i d'un estatus social que no han hagut de treballar, que això els hi ha creat moltíssima frustració.
La història arrenca a Barcelona, però de seguida passa a Cadaqués. Es va rodar al Maresme i l'Empordà, una ubicació difícil, segons Dani de la Orden.
Tots tenim una imatge molt idíl·lica de l'Empordà, però urbanísticament l'Empordà és lleig de collons. Vull dir, se l'han carregat absolutament.
Un repartiment coral. També destaquen Clara Segura, Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto i Alberto San Juan.
Catalunya desembarca a la Bienal d'Art de Venècia amb Bestiari, una instal·lació immersiva de Carlos Casas que transporta els visitants als parcs naturals catalans a través del so, aquest so que sentim de fons. Avui s'ha presentat el pavelló català del Gran Certamen Artístic Mundial. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
La instal·lació aquí en una antiga nau marítima veneciana és capaç de traslladar-nos a un paisatge sonor, real i imaginat de la natura catalana. Ho fa a través de 7 altaveus que representen 7 espècies animals diferents, com ens explica l'artista Carlos Casas.
L'elefant que produeix els infrasons al principi de la sala, amb l'as en el centre, diguéssim, de l'espai, la serp en els laterals, dofins, els ratpenats, que són ultrasons, venint, diguéssim, de la part alta i la part de les abelles al final de la sala.
El projecte, que ha costat 260.000 euros, uneix ecologia, art i tecnologia en una experiència sensorial que reivindica el nostre patrimoni sonor. La peça, comissariada per Filipa Ramos i promoguda per l'Institut Ramon Llull, s'inspira en el text medieval Disputa de l'Asa. Aquí a Venècia es podrà veure i sentir fins a finals de novembre i després el desig és portar-la al MACBA.
La 26a edició del Festival de Recreació Històrica de Tarragona, el Tarraco Viva, creix en nombre d'actes, d'espais d'exhibició i també en pressupost. L'eix temàtic se centra en el Mediterrani a l'antiguitat, com a escenari de trobades, però també com a escenari de conflictes. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Amb l'objectiu d'aprendre del passat per entendre el present, el director del festival, Magí Sarizol, ha recordat una crisi que remunta al segle XII abans de Crist, que va afectar zones com l'actual Grècia, Líbia, Síria, Turquia i l'Iran.
Fa realment esgarrifances.
de pensar que el nostre mar torna una vegada i l'altra amb uns conflictes bèl·lics i violència que pensàvem que seria cosa del passat. Però si per alguna cosa serveix la història és precisament per tornar al present, per fer les reflexions des del passat, fer les reflexions al present.
Entre els dies 13 i 26 de maig s'han programat més activitats, unes 350. També s'amplia el nombre de municipis i espais que acolliran les diferents propostes, tot plegat amb un pressupost que ha augmentat fins als 480.000 euros.
I una cosa més abans dels esports, el fotoperiodista palestí Mohamed Salem ha guanyat el WordPress Photo 2024 amb una imatge on es veu una dona amb un vestit llarg, blau i un vel que li cobreix el cap, que abraça el cos de la seva neboda de 5 anys que està embolicada en un sudari blanc. La imatge, que no ensenya la cara de cap de les dues persones, es va fer al dipòsit de cadàvers d'un hospital de Khan Yunis, a Gaza, després d'un bombardeig israelià.
Catalunya migdia.
Ara sí, des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Setmana complicada pels culers. Primer, l'eliminació del Barça a la Champions i ahir la classificació del Madrid contra el City de Guardiola.
I fa pocs minuts se li afegeixen les declaracions de Ronald Araujo, que ara sentirem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Araujo va ser un dels protagonistes de l'eliminació del Barça a la Champions. L'àrbitre va expulsar-lo al minut 30 de partit. El Barça va perdre el partit i després Gundogan va fer unes declaracions a la zona mixta on va dir que no s'havien de fer aquest tipus de faltes com la que va fer Araujo. Dos dies després, tot just fa uns minuts, Araujo ha respost. Ramon Salmurri, a més, una resposta que diríem que no calma l'ambient.
No, resposta molt contundent d'Araujo en la forma en què ho ha dit, en el to amb el que ho ha dit, un to pausat, però Araujo ha estat molt directe. No li han agradat gens ni mica les paraules d'Ilkay Gundogan i aquesta ha estat la resposta del central uruguaià del Barça.
Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
Així de curt, així de concís i així de directe. Tinc codis i valors i crec que s'han de respectar. Per tant, escissió al vestidor del Barça entre Ronald Araujo i Ilkay Gundogan. Recordaves ara aquestes declaracions del migcampista blaugrana en què acusava Araujo de no haver tingut prou serenor a l'hora d'encarar aquesta acció amb Barcola, que va acabar suposant l'expulsió del central blaugrana. Un Araujo que ha fet aquestes declaracions en el marc de la presentació de la 19a edició del llibre Relats Solidaris de l'Esport. Ell n'és el padrí, juntament amb Cristian Estuani, en un acte que ha tingut lloc avui a Barcelona i en el que Araujo també ha repassat una mica les sensacions que ha deixat aquesta eliminació al vestidor i també ell personalment.
La verdad que triste, ¿no? Como todos los culés, por la eliminación queríamos mucho poder clasificar, creo que lo teníamos bastante en nuestra mano y bueno, por eso que hay bastante tristeza, ¿no? Bueno, esa jugada es una jugada fortuita, ¿no? Yo creo que si 50-50, si el árbitro no la cobra no pasa nada, pero si la cobra obviamente que me tiene que expulsar.
Araujo se l'ha vist trist, se l'ha vist tocat, se l'ha vist anímicament afectat, tot i que això sí, ha deixat clar que està convençut que aquesta generació de futbolistes pot donar moltes copes d'Europa al Barça. Ha explicat un Barça que continua negociant la seva renovació. Pel que explica Araujo, a final de temporada podrem tenir novetats.
La verdad que va bien. Han iniciado con mi gente unas conversaciones con la gente del club. Estábamos muy pensando en estos partidos, en la Champions, en lo que queda temporada y creo que al finalizar la temporada se sentarán a hablar.
A final de temporada se sabran a parlar, diu Araujo, que està molt content aquí, tot i que sempre es parla del futur. I a tot això, mirant ja cap a diumenge, el clàssic al Bernabéu, Araujo convençut que el Madrid pot patir cert desgast físic, però subratllant la importància del partit, perquè Araujo explica que el vestidor confia en les opcions que tenen de cara al títol de Lliga.
Doncs aquestes han estat les paraules de Ronald Araujo després de l'eliminació del Barça a la Champions, després de la seva expulsió. Era la primera vegada que el sentíem i ja ho heu vist al principi de tot, aquestes declaracions parlant i fent referència a les paraules que va fer Gundogan i unes declaracions, com ha dit el Salmurri, que han estat contundents i que no contribueixen a calmar l'ambient dins del vestidor. Avui per cert, nou capítol del Barça reservat que ja podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El títol d'aquesta setmana és Dubtes amb Rafa Márquez. Però sí, la notícia o l'altra notícia del dia és l'eliminació del campió d'Europa, el Manchester City, que no podrà revalidar el títol de la Champions. Va ser el gran dominador al partit d'ahir contra el Madrid, però els blancs van saber resistir, van saber defensar molt bé l'empat i Montserraia van passar les semifinals als penals.
Les dades són irrefutables. 33 llançaments del City, 9 a porta i 68% de possessió de pilota enfront dels només 8 llançaments de Madrid, 3 a porta i un 32% de possessió. Rodrigo va avançar a Madrid a minut 12 i a partir del 30 els blancs van desistir d'atacar i es van limitar a defensar el resultat. Els jugadors de Guardiola ho intentaven de totes les maneres i al minut 76 De Bruyne va empatar partit. Un cop esgotats els 90 minuts i la pròrroga, als penals el porter blanc Andrei Lunin va aturar 2 llançaments, mentre que el Madrid només en va fallar un. L'entrenador blanc, Carlo Ancelotti, té clar que per ser a les semifinals havien de patir com ho van fer contra el City.
Andrei, que ha hecho un partido fantástico, ma, obviamente... A mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica, que lucha. A mí me gusta, además de la calidad, obviamente. Pero yo creo que ganar aquí se podía hacer solo de esta manera.
I en semifinals a Madrid es trobarà el Bayern de Munic. Un gol de Kimmich a la segona part va classificar els de Thomas Tuchel, que van superar l'Arsenal de Mikel Arteta. Un cop destronat de la Lliga Alemanya després d'un regnat d'11 anys, el Bayern s'aferra a la Champions amb tota la seva energia. Semifinal anada de la Champions, Bayern-Madrid el 30 d'abril i la tornada el 8 de maig al Bernabéu.
I més Champions, en aquest cas Champions femenina. El Barça juga dissabte amb el Chelsea i atenció perquè ja s'han venut 30.000 entrades per aquest partit que es disputa, recordeu, a Montjuïc. Ruth Vila ens desxifra alguna de les claus, la ruta del partit i del rival al Chelsea i ho fa amb un ajudant especial.
Kira Walsh confessa que després dels primers entrenaments amb el Barça a principis de setembre del 2022 li va preguntar al seu representant què hi feia ella a l'equip blaugrana. En entrenaments i partits les seves companyes feien córrer la pilota molt més ràpid del que ella estava acostumada a fer i veure el Manchester City i a la selecció anglesa. Per això, de cara al partit contra el Chelsea, Walsh entén que la principal diferència entre les jugadores del Barça i les seves compatriotes és la velocitat amb què mouen la pilota, analitzen el joc i resolen cada situació les blaugranes. La migcampista destaca la baixa en l'eliminatòria de Sam Kerr, que es va lesionar els lligaments del genoll al gener.
Sam és una jugadora molt important per al Chelsea en el joc de contraatac i també dins l'àrea. És una de les millors futbolistes del món. És una gran absència per elles, però també tenen altres jugadores de màxim nivell. N'haurem d'estar molt pendents, posar l'atenció en aquestes jugadores i desenvolupar el nostre millor joc.
I sense aquesta baixa destacada de Sam Kerr per aquesta lesió, en qui ens hem de fixar, Ruth?
Vols destacar els noms de Lauren James, Reiten o Cuthbert al pulmó del Chelsea i amb qui la blaugrana coincidirà al mig del camp.
És una jugadora molt física, molt competitiva. He jugat moltes vegades contra ella a la Superliga anglesa. Sempre et posa les coses molt difícils. Així que al mig camp hem de moure la pilota de pressa i conservar-la, tenir-la el més lluny possible per evitar les seves entrades.
Walsh destaca la fortalesa física del Chelsea i davant una eliminatòria que resoldrà a Stamford Bridge i no a casa, adverteix que les angleses solen encaixar pocs gols.
Crec que en els partits de tornada tothom està més nerviós i a més risc. Tenir un bon resultat de l'anada t'allibera de certa pressió. Però tenim molta confiança en nosaltres mateixes i davant de tots els rivals.
Kira Walsh assegura que va fitxar pel Barça per jugar partits com aquests. L'anglesa és una aposta segura pel mig camp blaugrana de dissabte. Veurem si amb Aitana i Patri o bé amb Alexia.
Fem una pausa i quan tornem anirem fins al Godó. Va ser ahir l'últim Godó de Rafa Nadal?
Catalunya migdia.
Òmnium Cultural defensa i promou el català en desenes de projectes. A l'escola, l'esport, la tecnologia, el cinema, les institucions, la literatura. Fes-te'n soci a òmnium.cat i suma la teva força pel català. Òmnium Cultural. Més de 60 anys treballant per la llengua, la cultura i el país.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Se vos votar per correu, te cau sol·licitar. Posa que en quin se vull viureu de correus o en tu t'entrar en web correus.es. Dame un certificat electrònic reconeixut. Estems en qui et duis de mai. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Un Rafa Nadal que rep el gran aplaudiment del públic, també d'Àlex de Minyaur, com no, perquè Rafa
així s'acomiadava i així acomiadaven també Rafa Nadal del Godó. El Manacorí va caure ahir davant Àlex de Minyó i Sergi Andreu al torneig barceloní, que era una mica orfe ara.
Sí, Nadal és un emblema aquí. Aquest és un torneig per ell molt especial. La pista central porta el seu nom. I va debutar el 2003 amb 16 anys. Ha guanyat 12 títols en 12 finals que ha jugat aquí, en 17 participacions. I ara hi arribava gairebé a les portes dels 38 anys. Però vaja, després d'un període d'inactivitat, marmat per les lesions i en ple procés de retrobament amb ell mateix. El primer set encara el va competir davant d'Àlex de Minyaur. En el segon ja no hi va poder fer res. Aquesta que sentirem era la seva valoració després del partit.
També hem de ser realistes. Des de Brisbane i abans d'aquí, que he jugat 3 sets d'entrena, només havia jugat el partit a Las Vegas. No havia fet ni un altre set. O sigui que... també és una altra cosa que no m'ho puc permetre jugar un partit avui, no m'ho puc permetre jugar un partit de 2 hores i mitja o 3 hores a un nivell competitiu.
Era el comiat de Nadal, que no tornarà a jugar més a Barcelona. Pel que fa als vuitens de final que s'estan disputant avui, ja tenim algun jugador classificat pels quarts. És el cas del britànic Cameron Norrie, també de l'argentí Tomás Echeverri, i ara mateix partidàs a la central, molt disputat entre l'espanyol Alejandro Davidovich i el serbi Lajovic. Han guanyat un set cadascun, i ara, tot just ara, comença el tercer set, el del desempat, a la tarda. Els dos grans candidats al títol entraran en escena. Casper Ruud jugarà davant de l'australià Jordan Thompson i després el grec Tsitsipas ho farà davant del canari Roberto Carballés.
Doncs el Sergi Andreu, que viu i transmet amb emoció aquests partits del torneig de Godó i també en tenis. Per cert, Paula Badosa s'ha retirat del torneig de Stuttgart amb molèsties a la cama esquerra quan disputava el tercer set de partit contra Arina Sabalenka i que estava empatat a 1. El Barça de futbol sala recupera Ferrau, una peça fonamental per encarar la Champions i el tram final de la temporada després de 8 mesos de baixa. Arnau Mercader.
Sí, la pantera, com es coneix Ferrau, s'ha recuperat de la ruptura parcial del tendó d'Aquiles que es va fer tot sol en un partit d'entrenament el passat mes d'agost. L'entrenador del Barça, Jesús Velasco, ha reconegut que ara han d'ajudar Ferrau a recuperar les bones sensacions.
Aquí no es cuestión de nombres, es cuestión del estado de forma de los jugadores. Y ahora mismo hay jugadores que están en un estado de forma pues, que no es el óptimo, pero es cierto que es gente muy competitiva, pero es un ganador, es un jugador que lo que tiene lo va a dar. Lo que tenemos que hacer desde fuera es apoyarle, ayudarle a que tenga sensaciones buenas, a que las ganas que él tiene consiga transformarlas en buen juego y esperar que a nivel físico pues, le dé lo suficiente para poder competir de tú a tú con la gente que tiene delante.
El pivot estarà disponible per al Barça Betis d'aquest vespre al Palau Blaugrana.
Setmana es disputa a Barcelona la Final Four femenina de waterpolo i avui acabem el repàs de catalans que la disputen amb Maria Guixà al Mataró.
Sí, és un Mataró que arriba amb l'ambició d'intentar guanyar la primera Champions de la seva història. L'any passat va estar molt a punt d'aconseguir-ho, va perdre la final per un ajustat 8-9 precisament contra el Sabadell, contra l'equip que té 6 Copes d'Europa. L'ambició al vestidor maresmenc és màxima, és intacta i la voluntat de tornar-hi també en parla la capitana Clara Cambrai.
Això doncs ens dona o ens permet tornar a somiar en una hipotètica final, si ha de ser contra el Sabadell, però si no, el Sant Andreu, qui vingui per l'altra banda, i de veritat que vam tenir després d'aquella derrota doncs van ser moments durs per l'equip, però per sort jo crec que ens hem oblidat. És el bo de competir, de jugar tants partits que al final no tens temps, no s'hi val estar sota al fons del pou i no sortir-ne, sinó que per força n'has de sortir.
El primer escull del Mataró és l'Olympiacos, rival dissabte a la semifinal a partir de les 2. Aquest any ja amb l'experiència la temporada passada el Mataró disputa la segona final a 4 consecutiva.
Aquesta Aquesta tarda arrenca a Vilafranca del Penedès la Copa de la Reina d'hoquei patins amb majoria d'equips catalans. El Manlleu i el Vilassana buscaran avui, Isaac Vilalta, la classificació per a les semifinals.
Sí, en efecte, tots dos juguen avui. Obrirà la competició en Manlleu a les 6 contra el Gijón. Més tard, a 8:45, Vilassana-Corunya. Les del Pla d'Urgell s'enfronten a un rival que ja les va eliminar d'aquesta mateixa competició ara fa 2 anys, tal com recorda la jugadora del Vilassana, Laura Barcons.
Primer any crec que ens van eliminar també el Liceo a quarts, vull dir, també tenim aquesta espineta i bueno, sí, hem jugat bastantes més finals i al final, bueno, pues, intentarem aprendre dels errors. Defensa molt forta i aprofitar les ocasions que tinguem.
Demà es completaran els quarts de final amb els partits Fraga-Voltregà i Palau-Mataró. Dissabte, les semifinals i diumenge, la final d'una copa que, com dèiem, es disputa a Vilafranca.
Petita pausa i tornem amb més notícies.
Catalunya migdia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
La quarta edició del Desconcert 2024 fa el salt al Pirineu. A la Seu d'Urgell, dos artistes que veuen de la tradició de maneres ben diferents. La Ludwig Band i l'aranesa Alidé Sanz. Vine al Desconcert de la Seu d'Urgell, el divendres 19 d'abril a la Sala Guiu. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la al web o l'app d'ICAT.
Amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis i l'Ardencs i de Cadí, formatges i mantega del Pirineu.
Si estàs temporalment a l'estranger, pots votar en les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny. Has de figurar en el registre de matrícula consular com a no resident. Recull la sol·licitud a la teva oficina consular o descarrega-la a exteriores.gov.es. Lliura-la amb el teu DNI o passaport a l'oficina consular fins a l'11 de maig. Rebràs la documentació al teu domicili de l'estranger i podràs enviar el teu vot per correu certificat fins al 5 de juny. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Aquest dissabte es disputen les 24 hores de motociclisme de Le Mans, prova puntuable per al Campionat del Món de Resistència. És una de les curses emblemàtiques del calendari que aquest any comptarà amb la participació del pilot de Calafell, Àlex Toledo. Carles Vila.
Toledo reconeix que més enllà de l'ambient i la forma de viure el Mundial dels Pilots, molt diferent al que es pot veure, per exemple, al MotoGP o en general al Mundial de Motociclisme de Velocitat, la forma d'afrontar les curses també és molt particular, on el rendiment individual queda molt supeditat al resultat final de tot l'equip.
Molt motivat, la veritat és que m'està agradant moltíssim l'experiència dintre de l'Endurance. Estic veient que aquí és on està la verdadera passió, no?, pel motociclisme, no tant postureo com pot passar, diguéssim, al MotoGP, i viuen el que és el motociclisme, les curses, es nota la passió dintre de tots els equips, i en especial en el meu, no?, amb el Bolliger, que és el que porta més temporades dins del món de l'Endurance. Estic disfrutant molt l'experiència i, bueno, a veure com se'm dona.
Avui es fan els entrenaments lliures en l'emblemàtic circuit de Bugatti. La cursa començarà dissabte a la tarda i s'acabarà el diumenge a les 3.
Ja sabeu que aquesta setmana estem fent un repàs del Sant Jordi esportiu i la peça d'avui no hi podia faltar, relacionada amb aquesta música que sentiu, perquè enguany és any olímpic i hi ha dos personatges de la ficció que no han volgut passar desapercebuts. Són Mortadelo i Filemó, el creador dels dos personatges. Ibáñez va deixar una última historieta que s'ha convertit, Laura Colell, en un document de col·lecció.
Este libro supone la última obra de mi padre. La obra inacabada quedó encima del tablero, tal cual lo dejó, con las 19 páginas a lápiz totalmente acabadas y la número 20, que estaba todavía trabajando en ella, con los últimos esbozos y un guión a máquina al lado.
Com presenta la filla d'Ibáñez, que hem escoltat, París 2024 són les últimes Olimpiades de Mortadelo i Filemó. Un grup terrorista pretén boicotejar els Jocs i els dos agents faran l'impossible perquè tot transcorri amb normalitat, la qual cosa deriva en un seguit de desastres. Aquesta va ser l'última idea del pare dels dos personatges, que s'ha descobert gràcies a les 20 pàgines que va arribar a dibuixar de les 48 habituals. L'última aventura de Mortadelo i Filemó s'ha convertit en una edició especial que compta amb els diàlegs escrits a la part esquerra del llibre i la creativitat d'Ibáñez amb el llapis a la part dreta.
I acabem encara amb un apunt més, Marta García.
Doncs la Unió d'Esports de Catalunya reclama mesures per donar impuls a l'esport català i garantir que arribi a tothom, i per això demanen subvencions a curt o mitjà termini, sobretot finançament, així com també aprovar la llei de l'esport. I una altra cosa més, perquè per exemple en handbol el Barça renova els bessons Xicusa, que tenen 18 anys, que estan formats en el Bordils, després en l'handbol base blaugrana, i que ara firmen fins al 30 de juny del 2027.
Doncs així acabem el repàs de l'actualitat esportiva d'avui. Tornem demà a la mateixa hora, seguim ara la segona hora al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.